Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada dimecres us apropem tot allò que passa als escenaris, a les sales d'assaig i als espais d'exhibició de la nostra ciutat. Cada setmana comentem amb totes vosaltres l'oferta teatral local i els projectes que s'estrenen o que arriben a les nostres sales públiques i privades. A banda d'acostar-vos també aquesta activitat teatral sabadellenca i de xerrar amb els seus protagonistes, aprofitem per parlar-vos de muntatges, de produccions que s'estrenen i es representen a la capital més enllà de Sabadell. Volem fer una mirada més enllà de la programació local, ja que podem trobar petites joies que no ens podem perdre i amb les que podem ampliar la nostra cultura teatral, que sempre és enriquidor. També us oferim amb alguns dels nostres seccionistes tries de temes icònics de teatre musical, la valoració de la cartellera cinematogràfica, un repàs històric dels grups i espais de teatre locals, entrevistem en profunditat persones vinculades al món del teatre i també vinculades a Sabadell i visitem amb el nostre equip de reporters de carrer les principals sales per recollir reaccions i opinions del públic sabadellenc. Tot plegat és possible gràcies a la dedicació i a la feinada d'un equip incansable format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià García, en Pol Joera, Carles Blanco, Eli, Xavi Quero, Aina Fanoll, Joan Mallol, Núria Moreno, la veu del programa Francesc Asens, el control tècnic Antoni González i qui us parla com a presentador Marcel Castillejo. La setmana passada arrencàvem el programa amb una reflexió: volem teatre burgès, entenedor, fàcil, mastegat, adreçat al gran públic, que contenti les masses i que sigui en gran mesura pur divertimento, o bé volem un teatre que ens obligui a desxifrar, a descodificar, a concentrar-nos, a esforçar-nos, a llegir-lo o consumir-lo activament, que sigui un repte per a l'espectador o espectadora. Hi ha d'haver de tot. La majoria de les sales de teatre de la capital, amb la seva línia de programació, doncs ja es posicionen cap a una banda o cap a l'altra de la balança. La programació que trobarem a la sala Fleischer, al Tantarantana, a l'Atrium, al Heartbreak o la Beckett no és la mateixa que trobarem al Borràs, al Condal, al Goi, al Poliorama o als grans teatres de musicals Tívoli, Coliseum. La Villarroel, el Nacional, el Lliure o el Romea són sales que procuren anar trobant un sa equilibri, que també és una opció en aquest sentit. A molts teatreros i teatreres ens ha passat que hem sortit del teatre pensant no hem entès res o ens ha costat seguir l'obra i trobar-hi el missatge, però també ens hem trobat altres vegades amb espectacles que no ens han aportat res o sessions on senzillament hem passat l'estona i prou còmodament. I vosaltres, quin teatre trobeu més interessant? Aquell que diverteix, com qui mira capítols d'una sitcom qualsevol a Netflix al sofà de casa, o aquell que incomoda i que durant un parell de dies doncs et fa ballar el cap? Amb aquesta nova reflexió arrenquem l'últim programa de l'any, el programa 310. Repassem els continguts del programa d'avui. Amb la Núria Moreno repassarem la cartellera teatral local, farem una ullada ràpida als espectacles que es representaran a les sales de Sabadell el proper cap de setmana. Avui triple entrevista al programa, la primera l'equip de La Venjança dels Pastorets, una proposta de la companyia inestable Alter Ego que arriba al nou espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer. La segona entrevista la farem amb Jordi Fiter, que un any més amb els intèrprets d'Il·lus Teatre ens presenta el tradicional cabaret literari. Enguany porta per títol Cal i com sempre ens intentarà enriolar i emocionar amb un bon recull de cançons, de poemes i altres textos de diversos autors. Santi Ricard, Mariona Ribas, Jep Barceló i Diana Torné seran els il·lusos que ens acompanyaran a l'espai de la Cava Urpí durant aquestes festes. La tercera entrevista la farem amb Agustí González i Xeu Jiménez, director i actor de Fuita, l'obra de Nadal que aquest 2024 arriba al Teatre Sant Vicenç, aquesta comèdia cèlebre de Jordi Galzeran que ja s'havia representat amb èxit al Teatre del Sol, protagonitzada per en Carles Prats, torna i ho fa a l'escenari Creu el Tenc. Un important polític és a punt de suïcidar-se a casa seva a punta de pistola, però serà interromput per una suposada treballadora de la companyia del gas en aquest text ple d'embolics i de falses identitats. I acabarem el programa amb la nostra teatrera experta del teatre de la capital, Elvira Franc. Avui a Teatre de Franc us parlem d'un parell de recomanacions d'obres teatrals de Barcelona. Som-hi, comencem.
Amunt al Taló a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Arrenquem el programa amb la platea indiscreta. Ens acompanya avui a l'estudi la Núria Moreno, que ens ajuda a repassar, a fer un cop d'ull a la cartellera teatral sabadellenca, els espectacles programats per aquest cap de setmana i una mica pel que queda de festes també a la nostra ciutat. Bon vespre, Núria, què tal?
Bon vespre.
A veure, què tenim? Perquè, clar, no ens hi tornem a posar fins al gener, el programa L'Amunt al Taló. Per tant, tenim oferta nadalenca.
Sí, tenim bastanta oferta nadalenca. Després de setmanes de molta inactivitat, ara sí que per fi és Nadal i venen les clàssiques representacions dels Pastorets als dos teatres de la nostra ciutat, que tots dos han estrenat aquest passat cap de setmana. Al Sant Vicenç, a les 5:30 del vespre, aquest desembre hi podeu anar encara els dies 26, 28 i 29. I a la Faràndula, afanyeu-vos perquè queden molt poques entrades. Aquest mes hi ha representació els dies 26, 28, 29 i també l'1 de gener. A part dels Pastorets, tenim una proposta de la Bàscula, el Florido Pensil, que l'estrena serà avui dia 25 a les 9. I hi haurà una altra representació el dia 29 a les 6 de la tarda.
Diumenge,
la podeu, sí, la podeu veure també al llarg de tots els caps de setmana de gener i fins al primer de febrer. Uh-huh. El Sant Vicenç estrenarà també avui a les 9 del vespre, Fuita, que es representarà també els dies 3, 10, 11, 17, 18 i 26.
Aquesta s'allarga una mica més, eh? Durant tot el gener tenim representacions escampades.
Sí, sí. També pel que fa al desembre, a l'Espai Agora del Centre Cívic de Sant Oleguer tenim la Venjança dels Pastorets el dia 26, 27 i 28 a les 9 i el 29 a les 20:30. Si vols anar-hi, heu d'enviar un WhatsApp al 60 97 90 17 6. Per últim, al Cabor Pi hi ha l'obra de teatre Cal, de l'Il·lus Teatre, que van estrenar el passat dissabte 21, però podeu anar encara avui, dia 25, el dia 26, 27 i 28 de desembre.
Sí, algunes d'aquestes sessions amb les entrades exaurides, de fet, molts d'aquests muntatges que mencionaves ara en parlarem al programa d'avui, que tenim triple entrevista, i ja veieu, oferta nadalenca per un tub aquí a Sabadell. Doncs algun apunt més, algun recordatori més?
No, això és tot.
Doncs gràcies, Núria. Més informació d'aquesta cartellera teatral local, que ja serà el primer programa de l'any 2025, que suposem que serà el dia 8 de gener. Sí. Descansem una setmaneta, que ens fa molta falta, la Mona Altaló. Moltes gràcies i bon Nadal, bones festes, Núria.
Bones festes.
Que vagi bé.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
Avui al programa, a l'espai de l'entrevista, ens acompanya part de l'equip d'una proposta que us sorprendrà. La Venjança dels Pastorets. Sí, sí, amac. Potser aquest cop no es tracta dels Vailets del Mas Torrat, sinó de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, els que s'han d'enfrontar a les forces del mal. Aquest muntatge tan gamberro que ara comentarem arriba al nou espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer durant aquestes festes de Nadal. De fet, ja s'han estrenat, ja porten unes quantes funcions a l'esquena i encara podem anar-hi els dies 26, 27, 28 i 29 de desembre, també els dies 3 i 4 de gener. Ens acompanyen la Pepi Mullany, que interpreta la Floqueta, que sí? Bon vespre, Pepi, què tal?
Bon dia.
També l'Àngels Castro, que interpreta el personatge de la Bet.
Ho
dic bé?
Sí,
eh?
Sí,
benvinguda.
Sí, sí.
I en Txahu Gurina, que encarna el malvat Satander, que ja sé per on pot anar la cosa, eh? Benvingut, Txahu.
Gràcies.
Clar, és un muntatge, ara ho dèiem, que ja ho ha estrenat, que va estrenar el dia 20, no?, de desembre en aquest nou espai Àgora, inaugurat fa poc. Què us sembla aquesta nova sala? I expliqueu-me també quines han estat les sensacions d'aquestes primeres funcions en públic.
Bé, vinga, la Pepi. Sala ha quedat estupenda. Ara,
sí?
Sí, sense columnes, molt més espai. I bé, eh? Què diuen els meus companys?
Clar, havíeu fet algun altre cabaret a l'antiga Àgora, no?
A l'antiga Àgora ja havíem fet aquests Pastorets, que els vam fer en una versió radiofònica, com si estiguéssim fent un programa de ràdio, bueno, com això, radionovel·la, no? O radioteatre, no? Mm. La simulació era aquesta. I després també havíem fet el Fum, 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 també una obra... És a dir, alterego una mica el que es dedica primordialment fins ara és a fer teatre de cabaret, no? Reivindicar una mica aquest teatre de cabaret, i és una sala que permet perfectament doncs fer això, no? I ara, com diu ella, molt, la Pepi, molt millor perquè no tenim columnes i és un espai molt diferent.
Clar, més obert, més diàfan,
sí,
amb més visibilitat pel públic. Àngels, això que dèiem, no? Aquestes primeres sensacions d'aquestes primeres funcions, bé?
Sí, molt bé.
Bones vibracions,
molt bé,
eh?
Molt bé, amb la gent i tot, sí, sí, perquè com que hi ha part participativa, és fantàstic, vull dir, molt bé.
Enganyareu el públic, d'alguna manera, els enredareu. Us volia preguntar també com neix, com ha nascut aquest projecte de la companyia Inestable Alter Ego, qui l'ha escrit i quan el comenceu a preparar?
Bé, això està escrit per l'Alexis Vietti, junt amb l'Enric López. La veritat, aquí, ara fa una estona inclús parlava amb ell, no?, perquè jo li volia dir una mica l'essència de tot plegat i ell mateix em contestava dient una cosa que m'ha agradat molt, no?, de dir, així com els pastorets tradicionals estan basats en l'infern, no?, és realment la figura important, tot anem a l'infern i el Satanàs i el Lucifer, sí, eh? Doncs aquí, en aquest cas, a l'infern, aquest infern és real, no?, i l'infern aquest que intenten dir, doncs el Satanàs aquí és Satander, una mica, i ens anem a centrar en l'infern de la realitat que ha passat en aquest país en tot el país i els darrers anys, sobretot a partir del 2012, que és la realitat dels desnonaments, no? I que aquesta part ha sigut realment l'infern real que per moltes famílies han hagut de passar aquí, i una mica també reivindica, doncs, el que em deia ara també, doncs, des del 2012 fins ara hi han hagut 13.000 suïcidis per estar afectats per l'hipoteca, no? Fins que no apareix el tema de la dació, que et porten, que a més que no et quedi el deute, sinó que a més a més et pren a la casa i a més a més et queda el deute. Una mica això ve a reivindicar tot això, però amb un toc d'humor molt divertit i que la gent agafi una mica de consciència.
Clar, hi ha una realitat social, no? Que és molt crua. Sí. I per tant, de vegades l'única solució és tractar-ho d'aquesta manera, no? És l'única via.
Exacte. Això, molta disbauxa i entreteniment, eh?
I sempre aprofitem també, doncs, posar alguna cunyeta així, doncs, del tema de la ciutat, les coses que passen a la ciutat, sempre amb aquell toc d'humor, no?
Amb gags, no?
Hi ha gags divertits i sobretot hi ha jo diria a la gent que els convido a veure sobretot la paineta de, en aquest cas, un personatge que es diu Blavatsky, que surt aquí també, i veure la paineta, no diré que es tracta, però sí que són tres símbols sabelluts sí, importants d'aquesta ciutat, eh?
Amb el toc aquest local, eh? Està bé,
sí,
està bé això, també
local.
La gent de Sabadell hi empatitzarà segur. Clar, entenc, doncs, que és un espectacle que combina, dèiem, aquests components més nadalencs, aquestes referències als tradicionals pastorets que representen arreu del territori català, i ho mescleu amb aquesta ironia, amb aquesta paròdia, no?, i amb,
exacte,
aquesta crítica social i el gambarrisme.
Exacte.
Aquesta combinació us ha funcionat bé, d'unir els elements més tradicionals del Nadal amb la part gamberra?
Sí, jo crec que sí. Fins ara ens ha funcionat. Jo en cas ara li deia a la Pepi fent una estona, i dic, hòstia, a mi un principi, que jo sóc home més de teatre clàssic o de musical, és a dir, tot això del cabaret era hòstia, per mi és trencador, no? I sí que és cert que ha funcionat. El Fum 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 va funcionar perfecte, perquè Fum 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 eren tres històries, doncs, diferents. Ja ens posàvem, doncs, amb el tema d'Ucraïna, ens posàvem el tema de l'independentisme i ens posàvem el tema del brilli-brilli de la ciutat, no? Vull dir, una mica, fèiem una història internacional, una història nacional i una història local. Aquí, en el fons, no deixa de ser el mateix. No deixa de ser el mateix. I aquesta història entres molt divertit, perquè és aquest tema, és el que deia abans, no és uns pastorets per nens, això evidentment que no.
Això està claríssim,
no, per adults, sobretot.
Perquè amb el llenguatge que utilitzem en alguns moments, doncs, algú podria dir, escolti, per tant, ja aviso, això no és per nens.
No deixa de ser un cabaret, oi? També.
Però exacte, és un cabaret, és un teatre molt de prop, vull dir, si recordem l'origen del cabaret alemany i tot això, doncs una mica és això, no? Fem fotre-te'n una cosa i fer participar la gent i gairebé, doncs, si has d'agafar la mà d'una persona, doncs l'agafes, no?
Si vols, sobretot si vols.
És molt divertit. És molt divertit.
Sobretot l'aspecte de l'Àngel, perquè aquest Àngel és molt cupletero, eh?
Clar, sí. Us anava a preguntar això, eh? Igual que hi ha un infern que és real, no?, deia ara el Txajo, també hi haurà un cel, perquè clar, en els pastorets tradicionals sempre arriba la part celestial i els àngels, els arcàngels, que salven la situació.
Sí, bueno,
a aquí, a la realitat, en el dia a dia, qui ens salva? Nosaltres, no? Qui salva la situació?
Això és la trama de l'obra.
Aquí es tracta.
Ho haurem de venir a descobrir, no?
Clar, i tant.
Diguéssim que aquí l'àngel porta, per Dallas, també porta plumes.
Val, i arregla alguna cosa de veritat o no?
Bé,
bueno. És que l'àngel
va una mica per lliure.
Exacte.
D'aquest muntatge, vosaltres dieu que és un cabaret, no?, un cabaret nadalenc, una obra satírica. Expliqueu-nos exactament com treballeu o com funciona aquest format i amb quin to feu aquests pastorets afectats per la hipoteca.
Bueno, un to molt de broma, no? Vull dir, molta, molta conya. Vull dir, no hi ha seriedat.
No hi ha res políticament correcte, no? Ens podem saltar les convencions i...
Sí, ens les saltem totes les convencions i si deixem anar algun nom d'algú, alguna cosa, és amb gràcia. Mai sense... sense ànim d'ofendre ningú, no? Sinó aquesta capacitat que ens don, jo sempre dic que sobretot a Catalunya, no? Aquesta capacitat que tenim molt més gran, jo crec que fora de Catalunya, d'enfotre'ns de nosaltres mateixos.
Clar, crítica i autocrítica, no?
Exacte, i això una mica el teatre català, aquí es queda molt clar, i si més ho fas en format cabaret, doncs encara més. L'hora de treballar actualment, avui ho parlàvem també, no? És molt diferent. No? El nivell de concentració que requereix, no sé, per fer un Hamlet, o el nivell de concentració com a actor per fer això és un altre. Si has d'estar molt
et
més obert.
Et porta a un altre estat,
exacte,
no?
I saber improvisar en el moment, si algú... Clar, aquesta que per mi, com a actor, és la part més temible que tinc.
Costa.
Però bé, però t'hi diverteixes molt, és un bon exercici. Actualment és molt bon exercici.
Clar, el teatre també, al final, ha de ser un espai per transgredir.
Exacte.
I de vegades ens falta, aquest teatre també, aquí la ciutat i en general,
En general.
Falta aquest tipus de teatre.
A mi m'agrada que el teatre et faci pensar, no? És a dir, que a vegades l'espectador vol anar allà i que li donin tot fet, no? Avui, per sort, el teatre ha evolucionat molt, jo crec, no? Abans, si no veies el moble, que la cadira, el cel, el no sé què, n'eres incapaç. Ara avui anem a veure obres que no hi ha res a l'escena i t'estan fent igual, jo què sé, per dir-te, t'estan fent un Hamlet i no hi ha res, o t'estan fent, com hem pogut veure, bueno, amb l'última gabina que s'ha fet, o vam veure la gabina aquí, amb molt poca cosa es fa molt, no? I tot és... I que això, que la gent, l'espectador treballi una mica, que també és bo.
I tant. Va, expliqueu-nos una mica els personatges que veurem en aquesta història de La venjança dels pastorets i concretament quin personatge encarneu cadascú de vosaltres. A veure, Pepi.
Bueno, jo sóc la Floqueta, allà, i segons la trama, bueno, sóc qui aporta les idees i una mica la que resol la situació. Llavors, amb l'ajuda de...
Jo sóc la Bet, sóc una còmplice de la Floqueta, i com que, bueno, i som les que intentem preparar l'artimanya per poder enredar el Satander.
Que no deu ser fàcil d'enredar.
No.
Jo crec que al final l'enreden molt fàcilment, Sí, perquè la trama aquí, el Satander, ell té una... li queda una cosa pendent a la seva vida, que és saber qui va ser el seu pare, en aquest cas. I sí que sap qui era la seva mare, perquè...
Aquí ve
una mica
la
tota la trama.
La part feble del Satander.
Entrarem en detalls, perquè és la gràcia veure-ho. I després tenim doncs, l'Enric López, que fa en lloc del paper, el paper del rovelló, en aquest cas es diu Champinyó.
Val.
I després
aquest és l'Enric López,
L'Enric, sí.
Bueno, i també és el director.
I director... Tenim la Laura Sabater, que és la que fa, doncs, en aquest cas, el personatge...
Àngel Cupletero.
Exacte.
Cupletero total.
Li podem dir el nom, que es diu Malabares.
Sí.
Malabares dona la paraula d'on...
El doble joc.
D'on doble joc. I després també tenim el Richie García, que encarna el paper... És a dir, fa un paper... En lloc d'haver-hi el Lluquet, no? Aquí, diguéssim, surt el Jeremies. Perquè també és tartamut.
Tenim el tartamut. Hi ha referències de Folk i Torres.
Hi ha aquestes pinzellades de Folk i Torres.
Després tenim els tècnics, també, que l'Alexis, a part d'haver participat també amb l'escrit de l'obra, després hi ha també l'Emili Tost, el piano, i el Rafa Belmont. L'Alexis i el Rafa estan a...
Així que tenim una gran sort de tenir un pianista com l'Emili, un músic com l'Emili, que fa que el musical... sigui aquesta part cabaret musical sigui molt xula, perquè a part ja sabem nosaltres com anem als musicals tirant pistes, doncs aquí ell a partir d'una pista, ell mateix toca sobre la pista i deixa la pista, és molt bonic, és molt bonic, i sap estar sobre els actors quan canten, sobre les entrades, és molt de cabaret allò, el pianista...
Més artesania musical,
sí,
no?, en aquest cas.
Sí, amb una capacitat d'improvisació increïble i molt bé, molt bé, això sí.
Clar, comenteu també que aquesta situació del poble, de la classe treballadora, no?, empobrida a causa de la situació econòmica general, no? Aquí han passat moltes coses darrerament, no? Pujada de preus d'absolutament tot, els sous molt baixos, la manca de feines decents, els impostos, la màfia de la banca... clar, tot això ens afecta més o menys a tots i totes. Per tant, entenc que el públic que deu venir o que deu haver vingut aquests dies pot empatitzar fàcilment amb la història. Potser no per la part dels desnonaments, no?, perquè no ho has viscut directament, però tota aquesta màfia i situació econòmica tan penosa, qui més qui menys la pateix.
Sí, i també és donar un missatge de que, bueno, estem en festes, tot és molt bonic, tot brilla molt, tot tal, però que hi ha una realitat, que és aquesta que dius, no? Vull dir, un jovent que per accedir a la vivenda ho té molt complicat, que per accedir a una hipoteca ho tens molt complicat, que els lloguers estan als preus que estan, i a més no hi ha ni vivendes ni lloguers per fer. Vull dir, és que dius, estem en una situació que no sé a on ens portarà. Però bueno, aquesta és la capacitat que té, doncs, això, de moment, fer conya sobre una cosa que realment és un problema bastant seriós.
Sí, i de fet, vull dir, a pesar que estem tractant aquest tema, que és complicat, no?, ho intentem que... Bueno, segur que la gent surt amb molt bon sabor de boca.
No, segur no. De fet, hi ha sortit. Vull dir, és, perquè la gent surt amb un somriure i, sí, ho sents, no? I el riure que provoca els munts gags que es donen a l'obra, això fa que nosaltres, clar, evidentment, relaxa i encara et fa créixer més. I llavors, vull dir, ja et dic, molt bé. Quan a públic i bé.
Molt bé. Clar, en aquest espectacle, La venjança dels pastorets, dèiem que teniu aquesta trama, no?, de Folch i Torres, aquestes referències als pastorets tradicionals com a referència, també aquest problema real de l'espoli dels bancs, no?, a tota aquesta gent que al final acaba desnonada, i aquest periple que viuen les víctimes, no?, que en aquest cas suposo que són els pastorets, no?
Exacte.
Aquest format, dèieu, que us ha funcionat. No sé si aquests cabarets aniran repetint cada Nadal, si pot tenir continuïtat. Bé, a cada vegada que vinguin festes.
De moment és el segon any i portem 2 anys seguits. Jo, home, sí, de cara a l'any que ve, i tant que m'agradaria repetir-ho, i potser acondicionar-ho més amb el que hagi passat més l'últim any, aquestes
sempre
coses, no?
Que hem anat
que vagis actualitzant una mica el què, no? Una mica com passava amb el fum-fum-fum, que dius, tu et vas amb unes històries, que ens parlàvem abans, exportable, era exportable a qualsevol lloc, però saps que la tercera història està centrada a Sabadell, però per dir al cinema Terrassa, doncs ens posarem amb l'alcalde de Terrassa, o ens posarem amb la regidoria que sigui de Terrassa, no? I una mica és el que et permet això, i ganes sí, perquè és un... És una mica trencador, no? Vull dir, la gent que es pugui distreure d'una altra forma aquí, prenent-te, doncs, com és l'Àgora, com a vegades doncs, també passa en el cas de la bàscula, no? És el fet aquests cafès teatres que el fet de poder aprendre't alguna cosa i, bueno, és molt més, no sé, és més proper al que tens al costat, pots parlar, és molt diferent.
Sí.
Jo crec que és un format que pot funcionar.
En principi la intenció hi és, perquè per això, no?, per fer dos formats, un, el pastorets de tota la vida, després els pastorets trencadors.
No sé si a la vida real, no?, aquests pastorets, que al final som la gent del poble i de classe treballadora, podem també fer front a aquestes oligarquies i a aquesta gent poderosa que ens intenta espoliar. Clar, no sé, a la vida real no sé si acaba igual que la història, no sé si acabeu amb un missatge més optimista o més pessimista en aquest sentit.
Bueno, acaba bé.
Sí, això segur.
Missatge optimista abans de marxar de vacances.
Home,
de Nadal.
Sí,
i tant, que he dit abans, que la gent surt amb bon sabor de boca.
Sí.
És que al final, vull dir, és trencador també, vull dir, no... Uh-huh. Amb l'Àngel, a part de la copletera de Malabares, vull dir, tenim un final... Molt,
el mal torna cap a l'infern, d'alguna manera.
Sí. Bueno, queda un interrogant.
Sí, no, queda clar.
No, queda clar, però vull dir que no... Ho diem
per,
tot.
Per dir alguna cosa, per dir, home, es pot dir el xampinyó no perd la casa. No perd la casa.
Val,
a veure no el desnonem, no el desnonem.
A veure si també ho podem implementar a la vida real, això, aquest final.
Sí, perquè a més ara que estem amb la banca, i sobretot aquí a Sabadell, no?, entre el banc de Sabadell i aquestes coses del BBVA i tot això.
Sí, és veritat, és a dir, més actual que mai,
això, eh? Vull dir que...
Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, Pepi Mollà, Àngels Castro i Txahu Gorina, per acompanyar-nos avui en aquest darrer programa de l'any, i que vagi molt bé aquestes funcions programades a l'Espai Àgora durant aquestes festes.
Molt bé,
moltes
gràcies.
Gràcies i bones festes.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Enguany, aquestes festes de Nadal, i l'Ús Teatre, la companyia de teatre capitanejada per en Jordi Fiter, ens presenta a l'Espai de la Cava Urpí un nou cabaret literari, un format que els sabadellencs i sabadellenques ja esperem i que s'ha convertit en tota una tradició nadalenca més de la nostra ciutat i que aviat podrem equiparar el tió, les neules, els torrons, l'escudella, la cavalcada o el tortell. En aquest espai recollit, intimista, una colla d'il·lusos de luxe, en Jep Barceló, la Diana Torner, la Mariona Ribas i en Santi Ricard ens faran gaudir de valent riure, reflexió reflexionar i emocionar-nos amb una nova selecció de textos. I la Marina Prades ens farà xalar també amb un grapat de temes, de cançons que lligaran, com en una recepta culinària, les diverses peces d'aquest mosaic teatral. A l'espectacle d'aquest Nadal de 2024, Ilus Teatre l'ha volgut titular Cal, amb un interrogant que potser es resol sol si tenim en compte que ja són doncs, 27 anys de cabarets literaris durant les festes a la nostra ciutat, sempre amb molt d'èxit. Avui ens visita l'Amunt al Taló per parlar-ne una mica més a fons en Jordi Fiter, director de l'espectacle i també de la companyia. Bon vespre, Jordi, gràcies
bon
per venir.
Què tal?
Clar, són 27 anys, dèiem, d'aquest format que funciona a la perfecció cada Nadal. Com et fa sentir tot aquest bagatge acumulat, no? El fet que ja sigui tota una tradició i com és que heu buscat aquest títol amb interrogació aquest any?
Home, aquest títol...
Hauria de ser una afirmació, no?
Primer no hi havia l'interrogant al final, però vaig pensar, no siguis tan pretensiós i posi l'interrogant perquè, evidentment, jo interpel·lo una mica, no? I aquesta ha sigut la sorpresa, perquè no saps tu la quantitat de gent que m'ha enviat missatges pel WhatsApp, per tot, contestant la pregunta. I tant, si cal, molta gent... O sigui, s'han sentit com...
Interpel·lats.
Que els qüestionava personalment. I no, jo simplement era una reflexió general, perquè tampoc és aquest cal referit a nosaltres o a la nostra proposta, sinó cal moltes de les coses que es plantegen a l'espectacle, no? Certes actituds... certes prioritats, certes, per mi, males maneres de gestionar el nostre món, no? I llavors potser també fa referència, no només, ja et dic, a la nostra proposta, si cal fer-la o no cal fer-la, sinó també als temes que plantegem, que cadascú doncs, es respongui a la pregunta com li sembli, no? Vull dir que no. Jo no sé quina és la resposta, però vull dir que som conscients una mica que anem... com a contracorrent, no? Perquè el nostre format i el nostre contingut doncs, bueno, s'allunya una mica d'aquestes grans operacions, no sé com dir-ho, comercials o sí, mercantils, sí. O que es barregen amb la cultura. No saps per què s'han anat trobant bé, perquè suposo que generen també doncs, un retorn econòmic molt més interessant. Nosaltres, com que som molt il·lusos, fem cultura per viure, però no per fer-nos rics, en el sentit de dir... Saps? Mm. I llavors, és una mica aquesta cosa de dir... Bueno, és el que sabem fer i fa molt feliç, la veritat, és que ja sé que la proporció respecte amb la totalitat de la població de la nostra ciutat és menor, però és constant. I això fa molt feliç, no? Perquè que jo plantegi un espectacle després de 27 anys i aquest any més que mai, potser també pel títol, no sé, hàgim exhaurit les entrades... abans de començar, hem hagut d'afegir una funció nova perquè hi ha gent sí. Que de les que ve sempre que encara no havien pogut comprar. Dic, home, això és meravellós, no?
Va creixent el públic, també.
Doncs. Sí, va creixent el públic. Mm. Ahir, per exemple, vam tenir la sort de comptar amb la presència dels germans del Josep Maria Ullà, perquè aquest any hem incorporat uns poemes del Josep Maria Ullà, i van venir, clar, van quedar encantats i van quedar molt sorpresos de descobrir-ho, perquè, diu, bueno, diu, jo visc a Sabadell, però no havia vist mai això, no? Diu, però tingues per segur que a partir d'ara vindrem cada any, o sigui que hem guanyat
set persones. Anar fidelitzant la gent, sí.
Hem guanyat set persones de cop, no? I això fa molta il·lusió, bé, dic, perquè veig que la gent ho esperen, no? Dic, home, què més pots esperar a la vida, no? Que fer una cosa que la gent la vulgui, sobretot quan fas propostes artístiques, no? Que les has de fer per mi, sobretot, però també... que els altres els pugui motivar, no? I ho hem aconseguit, i això fa molta il·lusió.
Explica'ns una mica, Jordi, per la ràdio, dients que no ho coneguin encara, que ja diem, que és tota una tradició i, per tant, qui més qui menys haurà vingut, però com funciona aquest format de cabaret literari? Com és que has seleccionat sí. Aquest grup concret d'actors i actrius aquest any per dur-lo a terme?
El format, bueno, o sigui, el concepte de cabaret literari ho faig perquè, com que són números un rere l'altre, no? O sigui, surt un poema, després hi ha una transició musical, després ve una escena d'una obra de teatre, després ve un article d'un diari que em va agradar i pam, i el fem allà dalt. O sigui, és número rere número, no? No hi ha un argument, no hi ha una argumentació, saps? Una temàtica lineal. I això, barrejat amb la música en directe, que els músics fan transicions, que fan una... que després surt la manera de cantar, dona una mica aquesta aparença formal de cabaret, no? Però els continguts són literaris. Per això no dic cabaret literari, perquè no sortim allà amb plomes i baixem al públic a seure'ns a la falda dels senyors o de les senyores. Mm. No és en aquest sentit que és un cabaret, però sí que és en el sentit de moltes coses que passen volant, no? És una de les coses que em diu molta gent, no? Diu que m'agradaria tornar a veure una segona vegada perquè és tot tan, tan ràpid, no ràpid en el sentit de que anem corrents, no? Sinó que s'acaba i un altre s'acaba amb un altre i estàs gaudint encara d'aquelles últimes estrofes d'un poema que t'ha commogut, sí. I pam, ja entra, jo què sé, el Satisfaction de Rolling Stones i fan una coreografia.
Hi ha molts inputs, és veritat.
Exacte, i pam, i llavors et surt allà amb un poema del Casasses, no? I aquest, no, és que no té res a veure, és una altra galeta de la capsa de galetes, no?
Perquè sí, són un mosaic,
moltes,
dèiem.
Moltes
sí,
galetes.
Sí. Una altra pregunta obligada sempre pel Jordi, sempre que ve aquí al programa. Quins textos veurem recitats o representats a la Cava Urpí en aquesta ocasió? Com has fet la tria o la selecció?
Aquest any, un dels problemes que tinc a mesura que va passant els anys és justament trobar el material, perquè
clar,
i dius, però què més puc... Però bueno, sempre hi ha...
Clar, perquè sempre són diferents.
Sí, tot és nou i potser recupero alguna cosa, perquè penso, home, a 27 anys, potser podria fer una cosa que fa 20 anys que vaig fer, perquè la gent...
Quan arribeu als 30, feu una bona celebració
exacte,
i rememorem...
Sí. No, per exemple, aquest any hem recuperat dos o tres cosetes i una cançó d'un espectacle que vam fer l'any 20, l'any de la pandèmia, que vam fer també a cabaret. Perquè aquell any, clar, només vam poder fer, em sembla, tres o quatre funcions i no va venir tota la nostra massa crítica de públic. I, per tant, hi ha gent que no el va veure. I, home, doncs, potser valdria la pena doncs, recuperar dos o tres números d'aquell any, no? L'any 20. Són temes de Nadal i que estan molt bé. I això... Em preguntaves per la...
Pel recull, no? Per
sí,
la selecció.
Exacte. Un altre recurs que vaig poder fer servir aquest any és que s'han donat certs o bastants commemoracions d'autors importants. Hem aprofitat per fer sortir Papa Seid, al qual ja li vam dedicar un espectacle el mes de juny, que encara estem fent... Mira, ara fa tres dies vam estar fent a Lliçà una funció del Visca l'amor amb el Buixaderes i la Marina Prades. I d'aquest espectacle en fem un fragment, perquè penso que el Papa Seid sempre és, bueno, és molt interessant d'escoltar i de descobrir coses de la seva biografia, que la gent es queda molt parada, no?
Sí.
També s'ha donat el bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, i parlem d'ell, i fem una versió, amb el permís dels puritans, d'una cançó seva.
Vale, interessant.
Cor de Clavé, però cantada per la Marina Prades,
clar.
I amb baix i bateria i
piano.
Amb un
altre estil completament diferent.
Però bueno, és un personatge també molt interessant descobrir la seva vida i la seva obra, no? Parlem també d'Estellers, o bueno, surt Estellers, que és també un centenari del seu naixement. I aquest és un recurs que quan es dona, pues el pots fer servir, no? I llavors sempre recorre a coses que a mi m'agraden, com per exemple Rossinyol, que és un autor que m'encanta, perquè no només les seves obres de teatre, sinó té tot un llibre publicat de pensaments i de reflexions sobre la vida, que van molt bé de col·locar.
La combinació d'autors, no? T'ha de permetre tenir moments de tot durant aquest espectacle.
Diferents colors, colors, que la gent també la sacsegi, no? I hi hagi moments molt frívols, d'humor intel·ligent, de riure, però en general hi ha més, potser... emoció que comèdia, no?
Sí, més profunditat, no?
Sí.
Veig que també hi haurà bastanta poesia, no?
Sí, molta.
També hi haurà teatre o algun autor...
Sí,
o autor en concret,
algun autor del Teatre de l'Absurd, que hem recuperat una escena de la Cantant Calva per també, doncs, bueno, per plantejar aquesta qüestió de la incomunicació, no? Que parlant a vegades no ens entenem, no? I això sí, i llavors, bueno, de poesia em deies sí, hi ha molta cosa, perquè et dic, a part del Papa Seid i Estellers, doncs hi ha altres autors que també m'agrada que hi siguin, i algun de nou, per exemple, el Pons, aquest autor menorquí, que va fer un llibre en el qual ell es va inventar un heterònim, o sigui, no un pseudònim, sinó va crear un autor romà, i ha fet un llibre com si l'hagués escrit aquest autor, però l'ha escrit ell.
Sí.
I el nom de l'autor és Claudi Valeri, i explica la seva biografia, que va néixer aquí, que va fer això, que va morir a tal lloc, i llavors els seus poemes, però els ha escrit el Pons. I són poemes que estan fets amb tota la mala o amb la bona intenció de dir el que passava fa 2.000 anys ho faig servir per explicar el que passa avui, no? I ho contextualitzen al món romà i al món dels gladiadors i el pa i circ i qüestiona una mica la nostra societat, això que et deia al principi, no? De dir, que no han canviat gaire les coses per saber que estem exactament igual. Eh?
Sí, sí, mateixos problemes i mateixes preocupacions. Entenc que hi ha una feina aquí al darrere d'aquest espectacle, que és pensar, no?, també quin text o quin fragment pot encaixar millor amb cada veu, amb cada intèrpret. Això, com ho definim?
Això quan tinc el guió més o menys tancat i ja vaig fent uns... Perquè jo, en aquest sentit, soc molt... En aquest sentit, soc molt, com t'ho diria, tradicional. O sigui, no soc digital. El guió, tot això, evidentment, sí, però... Vale, ara ja el tinc. Llavors, m'apunto amb uns paperets, retallo, ho poso sobre la taula, el nom del fragment, i al costat em faig el nom dels actors. I vaig movent, però amb les mans,
diguem-ne,
fan el puzzle. I llavors m'ha de quadrar una mica també per quantitat de text, per oscil·lacions emocionals, diguem-ne, que comencem amunt, baixem, ara tornem a pujar, ara fins a dalt, ara fins a baix. I com que ho veig tot de cop, veig l'espectacle de cop davant meu, sé quan està bé, no sé quan està a punt. I això em serveix per estructurar-lo.
En aquests cabarets literaris que ens oferiu cada Nadal des d'Il·lus Teatre, hi ha un element que no hi pot faltar, per unir tots aquests textos, no? Per amenitzar la ballada també, que és la música. Sí. No sé si ens pots revelar una mica algun dels temes que sentirem en aquesta ocasió i com els interpreta, o amb qui més, la Marina Prades.
A part d'aquest tema que et deia del claver, que és un repte que li vaig proposar a la Marina i es va esperar una mica, perquè quan va sentir la versió original per cor, amb quatre veus d'homes cantant, per això que hem de fer aquí. Bueno, aquí està el repte, a veure què hem de fer, no? I ho han aconseguit, no? La Marina, a més, aquest any l'hem incorporat ja com a actriu, o sigui que participa també com a actriu en alguns números, i també els actors s'han incorporat com a cantants, perquè li fan de cors quan ella canta aquesta cançó. Després, en alguna altra cançó, la Mariona Ribas, per exemple, li fa una segona veu. Vull dir que ara cada cop es van com... fusionant més els dos blocs musical i actoral, que ja surten junts i ja actuen junts, tant uns com els altres, no?
Sí.
I també tenim una cançó del Papa Seid, quan toquem aquest fragment del Papa Seid, fem el res no és masquí, que, bueno, és una cançó que més o menys tothom identifica amb Papa Seid, potser és molt de les més populars que va escriure, no? I la Marina té l'avantatge de que ella la vam fitxar com a cantant i cantava, però ara ja amb tants anys que fa
de tot,
ja han anat aprenent, perquè s'hi fixa molt i té molt interès i ho veu, no? I a poc a poc l'hem anat fent servir per coses. I de fet, aquest espectacle que fem del Papa Seid és ella que fa de narradora i explica totes les dades biogràfiques del poeta i el Boixaderes, mano a mano, vull dir que per ella també ha sigut com hola, que... i se'n surt la mar de bé i a més canta, no? Vull dir que ho tenim tot amb ella.
Volia preguntar també si potser hi haurà algun missatge final que es vulgui transmetre al públic de l'espectacle en aquesta ocasió, o que ens serveixi una mica de conclusió, no?, per tancar tota aquesta tria de textos i de cançons. Ara, al principi em deies, no?, que relacionat amb el títol, potser aquest tipus de teatre més artesanal i no tan comercial fa falta.
Sí.
Va per aquí?
Jo veig que sí, que perquè la gent... La resposta és inequívoca, vull dir, està claríssim, no?, que et diuen que sí. Sí. A mi algú m'ho ha dit, jo potser no n'era molt conscient, però és veritat, que arran de la reacció que algú m'ha fet arribar, que hi ha com una mena d'idea general que va flotant en l'espectacle, que és aquesta idea, no, del temps, potser perquè també ens fem grans, no sé, no?, de valorar la importància de les coses en funció del temps, de la vida, del moment, no?, per entendre's una mica aquest concepte del carpe diem, no? Però amb tota la seva veritat, diguem-ne, també acceptant la decadència, acceptant la... I davant d'això, doncs quina actitud prenem, no? No rendir-nos, sinó acceptar-ho i fer-hi front.
Clar, heu hagut d'obrir una nova funció el dissabte 28 a 6:45 de la tarda, perquè la resta de sessions ja estan totes exaurides.
Sí.
Us fa pensar potser això, que el públic sabadellenc necessita més espectacles d'aquest estil, que es podrien preparar més muntatges per altres èpoques de l'any, potser?
Sí, home, clar, evidentment que una cosa així fa pensar, perquè dius...
No
hem provocat nosaltres això, o sigui, ha sigut la gent... Ho vam fer perquè és que sabíem de gent fixa que encara no havien comprat, i ens va saber greu que que la gent nova els hagués pres, diguem-ne, entre cometes, les entrades, els que ja venien de sempre, diuen, aquesta gent que fa anys que venen no tindran entrades perquè s'ha venut tot i encara no han comprat. Per tant, oferim aquesta possibilitat. I de moment ja portem el 50% venut d'aquesta funció extra, o sigui que jo crec que amb els dies que falten ja s'acabarà de vendre.
Segur que sí. Doncs moltes gràcies, Jordi, per aquesta conversa, gràcies per venir també, i molta merda per les funcions d'aquestes festes a la Cava Urpí, amb aquest espectacle Cal, que s'instal·la a la Creu Alta des del 25 de desembre i fins al 29 de desembre, que ja serà l'última funció. Gràcies. Exacte. I fins la propera.
A vosaltres, eh?
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
El conseller d'Indústria i Energia de la Generalitat, l'Isidre Galí, dimiteix després d'un escàndol. Es troba sol a casa seva i és a punt de suïcidar-se. Desesperat, ha estat abandonat per la dona, pel periodista que ha destapat la trama de corrupció. Abans d'aconseguir posar fi a la seva vida, però, trucarà una prostituta per anar-se'n d'aquest món d'una manera més plaent. Lluny de rebre aquesta visita d'aquesta treballadora sexual, qui truca a la porta del xalet del polític és una venedora d'utensilis per la cuina, una treballadora alegre i decidida de la companyia del gas. Aquesta noia aconseguirà canviar la visió de la vida del protagonista i que torni a il·lusionar-se. Però el que aquest home no sap és que és a punt de veure's implicat amb un grup d'estafadors professionals. Potser heu reconegut aquest argument, és el d'una de les primeres obres del dramaturg català Jordi Galceran, i és que avui parlarem de Fuita, un text àgil, còmic, ple d'embolics i situacions absurdes, esbojarrades i hilarants, on ningú és el que diu ser o el que sembla ser. Hem convidat al programa per parlar-ne una mica més a fons a l'Agustí González i al Xevi Jiménez, director i un dels actors d'aquesta comèdia de Nadal que arriba ara al Teatre Sant Vicenç a partir de la nit del dia 25 de desembre, que és precisament Fuita. Bon vespre, Agustí, Xevi, com esteu?
Bona nit.
Molt bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies.
Em sembla que avui, dia 25, estreneu aquest muntatge, no?, aquesta obra de Nadal, que s'allargarà uns quants dies més fins al gener al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta. Suposo que heu anat molt enredats durant aquests assajos finals, durant aquests últims dies. Com ha anat aquest procés d'assajos per arribar a estrenar ara per Nadal? I ara que sou a les portes de l'estrena, com veieu el resultat final d'aquesta obra?
Doncs el veiem molt bé. Hem anat a tope aquestes últimes setmanes, a part de que ja vam començar els assajos pel mes de març. I ara, a tope, per acabar de perfilar personatges, cosetes, detalls, els flecos aquests que sempre poden quedar, i amb ganes d'ara poder-ho gaudir els actors i el públic que vindrà, esperem que vindrà a veure-ho.
Xevi, com ho veus tu des de dalt de l'escenari?
Bé, amb els nervis, perquè sempre una estrena sempre et posa el cuc a la panxa, però crec que s'ha treballat molt, hem dedicat moltes hores, una obra amb molt de text i molt picada, i amb l'Agustí l'hem treballat molt i amb els altres actors perquè sigui dinàmica i que la gent s'ho passi molt bé.
Agustí, com és que vas optar per escollir aquest text de Jordi Galceran, que suposo que molta gent coneixerà, no?, molta ràdio oients? I no sé si el fet que funcionés tant i tan bé fa uns quants anys al Teatre del Sol potser et va fer pensar que seria bo recuperar-lo.
Doncs per aquí va venir la cosa, que va ser quan ho vaig conèixer. Vaig tenir la sort de poder participar a la producció del Teatre del Sol, que es va fer el 2007, si no recordo malament, i sempre queda aquella no il·lusió, sinó aquella cosa de dius, ostres, aquella comèdia sí que era bona, perquè n'he vist, altres comèdies, a Barcelona i tal, que sempre els 10 minuts, el quart d'hora final, no és que decaiguin, però dius, i portaven un ritme i llavors, surt com la moraleja, allò que, per acabar-ho de rematar, no? I en canvi aquesta, fins l'últim segon hi ha sorpreses, per dir-ho d'una manera, no? I llavors, quan es va plantejar, com que sempre, per la nit de Nadal i la part de gener, es feien comèdies, en el seu moment la vaig plantejar per poder-la fer en el centre, precisament aquesta per això, perquè considero que és una de les bones comèdies que té, i del Jordi Galceran, que m'agrada, pels girs que va tenint durant tota la trama.
Sí, Xevi, estàs d'acord? Aquests girs inesperats, aquests canvis de guió, no?, o girs de guió que hi ha durant tota l'estona, és una mica la clau de...
Sí, és la gràcia d'aquest text. És la gràcia d'aquest text, que vas esperant una cosa i van passant d'altres. I et vas identificant amb un dels personatges i després el comences a odiar per estimar l'altre, que comences a odiar per estimar l'altre, i és la gràcia que té també la manera d'escriure d'en Jordi Galceran, que té aquesta forma de veure el teatre tan dinàmica.
Clar, dirigir, muntar, actuar en una obra de Nadal, no? La típica comèdia d'embolics de Nadal, pot resultar també tot un repte. Entenc que el públic probablement aquell dia, no? Durant aquestes dates de festes, busca un espectacle, un tipus d'espectacle concret, no? Més amè, que pugui riure, potser no una obra massa densa, però que sí que sorprengui, no? I que impacti d'alguna manera. No? La gent busca algun tipus de cosa determinada en els teatres durant aquestes dates.
Sí, jo suposo que busca això, i aquesta diria que té, vull dir, és un diàleg fresc, vocabulari de carrer, no és cap cosa, o sigui, no és un Shakespeare, evidentment, un vocabulari que s'entén, molt planer, les situacions són molt... Podrien ser que la gent es pot trobar no identificada, però entren dintre de la possible normalitat que hi ha, no? I els personatges, doncs, bé, són molt senzills, són molt humans dintre del que és, no? I bé, i de passada, doncs, també es pot comentar, doncs, que en el fons, si tu vas a mirar, hi ha una crítica, per dir-ho d'una manera, als polítics, perquè, doncs, no deixa de ser un polític que ha hagut de dimitir per... Ja sabrem el que vinguin a veure, no? Perquè, esclar, no el destaparem pas ara, o abans al començament ho has comentat una mica. I, esclar, si aquest polític defensa coses indefensables amb una vehemència convençut del que fa, doncs ho fa molt ben fet, doncs potser et trobes amb una mica que si mires qualsevol telenotícies de la televisió, doncs et trobes amb casos similars.
Segur que sí. Explica'm una mica, fins on puguem, quins personatges coneixerem o creiem que coneixerem en aquesta obra fuita, com són i qui els interpreta. I en tenim un aquí, el Xewi.
Sí, podem...
Aquest personatge té molt de pes, l'Isidre Galí.
Sí, per ordre d'intervenció, doncs és tota l'obra gira entorn a l'Isidre Galí, la venedora que ve en lloc de la prostituta que ell esperava, i després uns personatges auxiliars, que no puc destapar més, però hi ha un que té un text meravellós, amb quatre paraules durant tota l'obra, i farà riure molt. És el pare de la venedora que ve. I la gent s'ho passarà molt bé. La gent s'ho passarà molt bé perquè és una obra molt fresca, molt divertida, i riuran.
Sí, sí. Bueno, tenim el Xewi Jiménez, que és això, llavors la Neus Caparrós.
Aquí completa l'elenc, sí. A veure, la Neus.
La Neus Caparrós, el Jordi Cantó, la Cristina Barbero i l'Esteve Pou. I no em vull descuidar la Laura Arroyo, que és la meva, diguéssim, ajudant, mà dreta, que li he de donar les gràcies pel títol de feinada d'organitzar assajos, bueno, organitzar, doncs, tota la logística, diguéssim, que hi ha hagut, que encara que només siguin 5 actors, doncs, bueno, porta molta feina, ja ho sabeu que... És molt complicat tot això.
Aquestes persones que ronden per darrere, sí, no? I que fan tanta feinada.
Ah, exacte que sí.
També val la pena mencionar-les. Aquest text de Galzeran, com d'altres del mateix autor, no? Com Paraules encadenades, tots superconeguts, oi? El Crèdit, Burundanga, el Mètode Gronholm... Se'ns parla molt del pes que tenen les mentides, els enganys, les falses identitats, els secrets, no? Els personatges amaguen moltes coses. Som una societat que tendim això, a mentir, a ocultar secrets, a enganyar per anar sobrevivint i per escalar posicions. Creieu que potser denuncia això una mica, Galzeran, que mentim tots?
Per suposat, si parlem del personatge d'aquesta obra, a nivell polític està clar, desgraciadament, que es treballa molt aquesta actitud humana de la mentida. També sé que és cert que avui dia també es treballa molt amb la imatge falsa que s'està expressant la gent a les xarxes socials.
És
una cosa molt preocupant, no? Que estàs veient informació de gent, a vegades de gent que coneixes, que dius, no és aquesta persona el que estic veient en aquesta imatge.
Maquillar la imatge també és una forma de mentida, no?
Ah, exactament. Exactament.
Clar, els embolics a les comèdies de l'autor esclaten sobretot quan la veritat o la identitat real, no, va sortint mica en mica a la llum, o també quan la pilota, no, hi ha un moment que es va fent grossa, 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 grossa i ja no es pot sostenir més. En el cas de Fuita, com sorgeixen els embolics? Aquestes dues situacions les veurem també?
Sí, sobradíssimament sorgeixen aquestes situacions i situacions, diguéssim, que ja superen el que es podria ja superar. Vull dir que encara dona dues o tres voltes sobre la situació que ja hi havia, no? Clar, si ara expliquem masses coses, doncs destapem coses que no són destapables ara en aquest moment, però sí, hi ha aquells embolics, però no, ja no és l'embolic aquell de la porta que s'obre, que es tanca, del tipus vodevil, no, són i de la situació que genera dintre de la mateixa situació que hi ha hagut canviant fa un moment, vull dir que és tot... Però molt entenedor, molt fresc i molt àgil, i doncs bueno, situacions d'aquestes que es creen quan ja no saps com sortir-te'n, doncs, bueno, improvisació, no? O sigui, veureu els actors improvisant, no improvisant el text, sinó improvisant una situació que s'ha generat. Digues.
Sí, jo diria que aquesta obra, sempre es diu que la realitat supera la ficció, però en aquesta obra jo crec que la ficció supera la realitat. És una obra molt exagerada de canvis.
Sí, hi ha moments que poden semblar inversemblants, però que, bueno, es van portant a la realitat una mica, no? Perquè, bueno, això està passat, sí, clar, estem fent una comèdia, vull dir, tampoc no... Però toca molt una possible realitat que pogués ser real a la vida quotidiana, que segurament que s'han donat possibles casos d'aquests, segur que s'han donat, segur.
De vegades, quan s'enreda molt una situació per un secret, per una mentida, per un engany, volem resoldre-ho de la manera més surrealista possible, evident, no? I no de la manera lògica.
Sí.
Les de Galzeran també són comèdies amb personatges estafadors, no?, que tenen males intencions, i també personatges estafats, no?, per altra banda, els que són bons o els que són les víctimes d'aquestes enredades i que es deixen portar. Aquí també hi ha dos bàndols a fuita, hi ha estafadors i estafats.
Sí. I queden ben retratats, per dir-ho d'una manera.
Clar, no sé, aquest Isidre Galí s'hi pateix una mica o té una mica les dues vessants, no? Perquè dèiem que és un polític, que abans comentava l'Agustí, que són els que acostumen a estafar, o almenys és el que veiem a les notícies, no? I per altra banda, no sé si també serà estafat.
Es veurà o no es veurà, no sé, depèn com vagi l'obra. Però està clar que ell és no un estafador, però sí un home que ha comès els pecats més dolents de la política, que és la corrupció. I a partir d'aquí, doncs, hi ha coses que se li giren en contra.
I us volia preguntar també, per acabar, com heu treballat el ritme o el to de la comèdia. Abans el Xevi una mica ho deia, no?, amb el repartiment, no? Entenc que el ritme serà molt important perquè funcioni el text. I per altra banda també aquesta convivència amb una altra obra de teatre que s'està representant a la mateixa sala, no?, que són Els Pastorets, de Folch i Torres. Si ha sigut senzill o no, com us hi heu pogut amullar aquesta situació?
No, dintre de que sembla d'allò, no, aviam, amb els que porten Els Pastorets, vull dir, hi ha hagut un entente perfecte, vull dir, no hi ha hagut cap problema. El que passa és, clar, és complicat, perquè no pots disposar de totes les hores que voldries, diguéssim, de l'escenari, no? Però un cop sabut això, doncs es va trempejant de la millor manera possible, vull dir, vaja, almenys, per la meva part, doncs no. Un cop sabut el problema que hi ha, no hi ha hagut més problema, valgui la redundància.
Cada any és
sí,
la mateixa
és el mateix,
situació.
Ja sabem del mal que hem de patir. I això que deies del ritme, doncs, sí, s'ha mirat de treballar perquè les escenes fossin àgils i tal, no? I inclús hi ha una cosa que en el seu moment els hi vaig comentar, bueno, vam estar comentant, de dir, està fent una comèdia, però l'hem de fer en sèrio, que és allà on rau poder, o sigui, surt la comèdia, surten els gags. No es poden fer, diguéssim, fer una comèdia a el que podem entendre com a comèdia. No, els personatges han de ser molt serios, s'han de dir les coses amb molt convenciment, i llavors és quan realment surt els gags i surten, doncs, les situacions aquestes. O sigui que...
Clar, i també tenir molta química, no?, entre els actors, perquè els gags funcionin. Sí. Entenc que això també és important.
Sí. Hem fet un treball important amb la Neus i amb la Cristina, sobretot, de connexió dels personatges, perquè a més, bueno, hi ha molt diàleg, i en el teatre sempre hi ha el perill de que salti una frase, i s'ha de tenir molt ben connectat quines són les situacions emocionals que tenen els personatges perquè puguem continuar sense cap problema.
Clar, acció i reacció, no?
Sí, seguir el ritme i moments, diguéssim, que després d'una escena de molt ritme, doncs, inclús de cara al públic, doncs, no ralentitzar, sinó donar un temps de descans per tornar un altre cop a agafar el ritme i el pim-pam, pim-pam, vinga, perquè tot és diàleg i molts cops són d'allò de mitja ratlla i una ratlla i para de comptar, vull dir, tot és un diàleg de pim-pam, pim-pam, i és clar, ha de molt picat, ha de tenir ritme,
realista,
perquè si no, no té, no d'allò, i molt real, que els personatges ja veureu que són molt reals, el que passa que abans les situacions porten, doncs, a la comèdia, o sigui, al gag, no? És això.
Doncs moltes gràcies, Xeu i Agustí, per aquesta conversa sobre aquesta comèdia de Nadal de Jordi Galzeran, Fuita, que, recordem-ho, arriba al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta avui dia 25, dia de Nadal, i que allargarà les funcions combinades amb els Pastorets fins al 26 de gener, tot i que són comptades les ocasions per poder-la anar a veure, així que afanyeu-vos a agafar la vostra entrada. Moltes gràcies a tots dos i bon Nadal i bon vespre.
Moltes gràcies,
bon
igualment.
Bon Nadal.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arribem al final del programa d'avui. Com sempre, el tancarem amb Teatre de Franc, la secció on aprofitem per comentar i recomanar algunes propostes teatrals de la capital amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc. Bon vespre.
Bon vespre.
Què tal?
Doncs bé, avui presentem obres ideals per anar a veure aquestes festes.
Sí, a més se'ns estan acumulant una mica.
Sí, s'acumula la setmana pròxima que tinguem programa.
Clar, també descansem per festes, se'ns van acumulant els muntatges i preveiem, vaja, almenys... M'ho he estat mirant aquests dies. Un gener també força farcit de coses, Vull dir que tindrem teca per parlar.
I tant.
Doncs va, vinga, ens vols parlar d'Observin aquests fills de puta i d'un altre muntatge més,
Los Guapos.
Los Guapos. Vinga, per quina començarem?
Doncs comencem per Observin aquests fills de puta. Uh-huh. Anirem observant, mentrestant.
Sí, un títol impactant.
Sí, que és una proposta de la companyia Duo Fàcil a la Sala Maldà. Duo Fàcil és una companyia que es va crear quan els tres dels seus companys es van conèixer a l'Institut de Teatre i, fent broma i sense pensar-s'ho, es van unir en el grup Líquido Teatro, dirigit pel seu mestre, justament, de l'Institut, en Juanjo Cuestas Dueñas. Des del 2017 han creat tres espectacles, I Memorí, Bollywood by Barcelona i aquest últim, Observin aquests fills de puta. En aquesta ocasió, han comptat amb la direcció del madrileny Adrián Perea Nava i també amb la col·laboració de totes les actrius i actors que també van, a l'hora de dirigir, van participar. Que són la Clara Mingüeza, la Cristina Martínez, el Marc Domingo, Francesc Manginet, l'Abel Reyes i el Marc Tarrida. Les dues actrius, els quatre actors, representen un espectacle ple de gags per descriure com estem manipulats i enganyats. Parlen dels abusos de poder, del tràfic d'influències, de les portes giratòries i de tot aquest món on algunes, diguem-ne, persones viuen a costa nostra i que potser no sabem, o potser sí que sabem i ho tolerem a vegades, Textos i números musicals es barregen en plena disbauxa i des de l'humor els intèrprets van escenificant sense tabús, ben clarament, cada episodi que algunes vegades se n'ha parlat a la premsa i a la televisió. Que ho sabem, però no sabem la profunditat que tenen. Com si fóssim en un museu, en un espai escènic polit i seriós, rodejats de quadres i parets blanques, els intèrprets van interpretant una farsa, o potser no tanta farsa, que fa esclatar el riure als espectadors. Personatges molt ben interpretats i ben definits que en moltes ocasions reconeixem perquè els imiten força bé.
Val.
Escenes de l'absurd que podrien ser reals. Canvis ràpids de vestuari i de personatges, tot rient-se de diversos aspectes, com el món del futbol, de la política i també de la gent del teatre, dels ells mateixos, de gent de teatre. Tal com diuen els actors, tot és de veritat, de veritat. Però ells hi posen la seva part més còmica i una mica de ficció per no arribar al dramatisme de la realitat. Una obra ben divertida que se'n surt pensant i que bojos que estan tots plegats i nosaltres que enganyats que estem. Mm. I que, com deia, és molt adient per veure aquestes festes. Estarà programada fins al 12 de gener.
Una obra molt gamberra, doncs.
Molt gamberra.
I crítica.
Molt divertida.
Sí. I punyent, no?
I tant, i tant.
Que també fan molta falta, no? De fet, ara a l'inici del programa comentàvem, no?, aquesta dualitat del teatre, no?, d'un teatre més crític i més profund i que va més a l'arrel dels problemes i, no?, que fa reflexionar una mica més, i aquest teatre
I
més
aquest...
comercial, que també està
crític.
Programat a la...
Comercial però crític,
Que
no,
també
no és ben bé
tenim
un teatre comercial
la...
simple, sinó que té una profunditat aquest,
Vinga, doncs anem a una altra proposta.
Los Guapos. A la sala de baix de la sala Beckett, una obra escrita i dirigida pel cineasta David Trueba, que és la primera proposta que posa dalt d'un escenari, que fa de teatre. Ell sempre ha fet cinema.
Sí, sí, sí.
I ara, doncs, la primera que dirigeix. L'obra tracta d'un retrobament, després de 20 anys, de la Núria i el Pablo. Vivien al mateix barri, obrer i marginal. Entre ells hi havia alguna cosa més que pura amistat. Van ser amics, però a més, nòvios i amants. Potser alguna cosa queda de llavors. Ell era un noi tímid, que li agradava llegir, que li agradava el cinema, una mica com el director, diguéssim, que va estudiar i actualment representa que és un advocat de prestigi que defensa causes solidàries. Ell és la típica noia guapa que enamorava tothom. Li deien la guapa, tant a ella com al seu germà, els guapos. Uh-huh. D'aquí ve el títol de l'obra. I que es va quedar a viure al mateix barri, sense noves oportunitats ni possibilitats. Un barri d'una ciutat gran on predomina l'atur, la delinqüència i les drogues, també. Justament el seu germà va ser un afectat de les drogues. Però la Núria no es queixa de la seva vida, sinó de la societat en general. Ha anat a buscar el seu amic, el seu antic amic, per demanar-li que l'ajudi professionalment en un assumpte d'un problema relacionat amb la seva mare. Un retrobament que serà per recordar la seva joventut, però que també sortiran retrets i contrastos de les diferències de classe que cada un li ha portat la vida. Una reflexió íntima que interpel·la els espectadors per la senzillesa de què es tracta un tema tan complex com és la lluita de classes, els records que cada un es queda de la seva joventut i l'ideal que tenim de l'èxit i del fracàs. No tots tenim els mateixos ideals. A vegades per un és prosperar econòmicament i els altres doncs, ja tens altres valors. L'Anna Alarcón representa notablement a la Núria, una dona forta i amb molt caràcter que, malgrat el que ha passat, reivindica el que considera just per a aquesta societat, que anomena que és una societat de merda, ho diu així. Esplèndid també el Vito Sanz, fent un personatge més caut i moderat que llueix amb molta solidesa, recitant inclús, micròfon en mà, una cançó ben coneguda. Una obra dirigida amb delicadesa i tendresa, típic del David Trueba, eh?
Sí.
Plena de detalls exquisits, que poden ser la música de fons, per exemple, i la definició dels personatges on cada un ressalta la seva personalitat ben contrastada, amb diàlegs dinàmics, intensos i amb molta agudesa. Una bona oferta, com dèiem, ideal per aquest Nadal. També estarà fins al 12 de gener.
Molt bé, podem anar-la a veure durant aquestes festes o ja entrat al gener.
Exacte.
Clar, dèiem que se'ns acumulen les propostes, eh? Tenim la cuina, la Beckett, que ja en parlarem, Mari,
sí.
No, també a la Sala Fleischer, a Hermafrodites a cavall, el Tantarantana...
Sí.
El lliure vindran propostes molt interessants, molt. Em sembla, de cara al gener, no? El Público, sí. Presopopeia... Per tant, se'ns acumulen les
moltes
propostes
coses.
I no sé si tindrem prou programes per mencionar-les totes. Ho intentarem.
Ho intentarem, això mateix.
Moltes gràcies, Elvira. Prenem nota d'aquests dos comentaris, d'aquestes dues recomanacions d'avui i seguirem comentant i valorant aquestes propostes programades als teatres de Barcelona l'any que ve, eh?
Això,
ja, el 2025.
Ara, bones festes de Nadal a tothom.
I
fins que ens tornem a retrobar.
Exacte. Bon Nadal, Elvira. Que vagi
gràcies,
bé.
Gràcies. Adéu-siau.
I així tanquem l'últim Amunt al Taló d'aquest 2024. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos i molt bones festes.